Tú dirás. Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la primera pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Als qui els agradi la fotografia, segurament el nom d'Eugeni Forcano els sonarà. Un dels grans mestres de la fotografia del segle XX al nostre país. La seva carrera professional ve marcada pel setmanari Destino. Les portades eren obra seva. Fins al 30 d'octubre podem veure a Terrassa, a la FACT, part de la seva obra. 80 fotografies, entre les quals trobarem algunes de les seves més icòniques, però també algunes fotografies inèdites. Totes elles pertanyen a l'arxiu de l'autor i han estat triades en col·laboració entre Josep Maria Forcano, fill de l'autor, Josep Guindo Soldevila, amic personal de Forcano i administrador del seu arxiu, i Laura Tarré, historiadora de la fotografia. Avui volem parlar amb Josep Guindo. Josep, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A més de ser admirador de l'obra, era amic personal d'Eugeni Forcano. Qui era Eugeni Forcano?
Forcano era un gran fotògraf, una persona molt, molt intel·ligent, molt emprenedora, que dedicava l'última part de la seva vida a la fotografia dels anys 60 fins que va morir.
Uh-huh. Una de les fotografies, les que podem veure, que a més hem de pensar que era l'època analògica. Per tant, ara que tots tenim aquesta visió tan digital de fer una fotografia i que tots ens veiem capaços de fer-la fins i tot amb el mòbil, hem de pensar en el que representava ser fotògraf en aquella època.
I tant, era molt diferent que ara, no? Les fotografies no es podien veure sobre la marxa, s'havien de revelar. Era molt més car fer la fotografia i no hi havia opció d'equivocar-se. Sí, sí, era molt més complicat que ara.
I ara dèiem que aquí hi ha una selecció de 80 fotografies. Ell va fotografiar molt aquesta Barcelona de la postguerra en la que es fixava molt, sobretot, amb aquesta gent més necessitada.
És cert, ell tenia una gran empatia per la gent pobra, per la gent, doncs, diguem, maltractada per la vida. I llavors vaig tenir sempre un ull especial per aquest tipus de persones, pels marginats i pels pobres.
En aquí també veurem les portades d'aquesta revista, que de fet va ser el que va marcar també la seva trajectòria professional. Va tenir un pes molt important, la revista Destino.
Sí, ell explica que ell no pensava mai que pogués ser fotògraf. Ell, de fet, de jovenet, com que era el fill gran d'una família molt numerosa, amb 13 germans, es va dedicar de seguida a treballar amb moltes coses per poder tirar endavant la família. I diguem que per atzar va guanyar uns premis de Destino que van col·locar, doncs, a dins de Destino i va poder treballar com a professional des de l'any 60. Sí, sí.
Mm-hmm. Ell deia: el reportatge ha fet possible que m'acostés a la gent sense veu i la descobrís, que és una de les aventures més apassionants. Ell tenia vocació de fotoperiodista.
Sí, 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 sí. I tant que sí. De fet, ell explica que ell era un fotògraf polièdric, no? Que mai va voler dedicar-se a una cosa amb concret i prou. Ell preferia ser un fotògraf, diguem-ne, de tot tipus, de tot terreny. I, evidentment, el que li va donar més prestigi va ser la fotoperiodisme, per dir-ho així, la foto social, per Destino, però llavors ell tenia molts més interessos. De seguida va fer fotos de publicitat, de moda, i llavors el que més li va agradar, el que més li va entusiasmar al final de la seva vida professional va ser dedicar-se a la investigació. Fotografies surrealistes, oníriques i també de la llum. Va treballar molt amb la llum, que és una cosa que no és molt coneguda i és que el que ell potser al final més apreciava.
Mm-hmm. 80 fotografies, ho dèiem. Què és el que veurà la persona que vingui aquí a Terrassa i que entri a la FACT, aquest centre cultural, aquesta fundació? Què trobarà? Sí. Quin recorregut és el que farà i què heu triat perquè el vegin?
Doncs comencem a entrar mateix a l'exposició. Hi ha dues fotos d'ell del seu estudi, que és una delícia, és un estudi totalment surrealista, barroc, amb ple de coses diverses, que la gent que hi anava quedaven esparverats de lo maco que és i sorprenent que és. Llavors hi ha un cartell enorme amb les portades de Destino, que són 90 portades de Destino que va fer. I llavors ja comença l'exposició amb fotografies de tota la seva trajectòria, de la fotografia en blanc i negre, bàsicament, eh? És tot en blanc i negre. I és des dels anys 62 fins als anys, fins al final de la seva carrera, diguem, de fotoperiodisme, per dir-ho així. I em diu que hi ha dues coses molt importants, que és, primera, hem fet una recopilació de fotografies molt interessant de l'època de París, que no és gaire ben, diguem, conegut aquí a Espanya, i llavors també fotografies inèdites de quan era molt jovenet, amb 16 anys, que ja feia fotografies delicioses.
Fins i tot Josep Pla també tenia paraules elogiant l'obra d'aquest gran fotògraf.
Sí, va haver una admiració mútua entre Josep Pla i Forcano. Josep Pla va dir que les seves fotografies no es podien comentar perquè parlaven soles, perquè era tan sensible amb la gent, amb tanta empatia, que captava no només la imatge de la gent, sinó captava la seva personalitat, inclús el que ells deien, els diàlegs. Pla deia que veient la fotografia sabies de què parlava la gent. No? Era molt, molt, molt maco.
I a part d'aquesta exposició que podem veure fins al 30 d'octubre a Terrassa, a la FAC, també a Terrassa, i potser val la pena aprofitar per fer coincidir totes dues exposicions, a partir del 16 d'octubre al Museu Tèxtil veurem part de l'obra també d'aquest gran fotògraf, Eugeni Forcano, en la seva visió sobre la moda.
Sí, així és. Forcano ha sigut molt conegut i molt reconegut per la seva fotografia en blanc i negre social, però també va ser un fotògraf de moda extraordinari. Té fotografies de moda que són també, diguem que són avançades al seu temps. Era un fotògraf de moda molt original, que contestava doncs les models més glamour amb la gent dels pobles de León per on va passar, i va ser una fotografia que va sorprendre molt la gent al seu moment i que avui en dia els fotògrafs actuals han copiat, ho han seguit, o sigui que va ser avançar el seu temps.
És el que anava a dir, que es veu en tota l'obra de Forcano aquesta visió que transcendia el senzill testimoni visual, que és una fotografia tècnicament perfecta, però és que ell transcendia aquesta perfecció tècnica i anava més enllà. Era com si poguessis tocar l'ànima dels personatges que ell fotografiava.
Per l'escoltat, ja dic, el que és més emocionant és veure com barrejava doncs, els ambients doncs, rurals de l'època, anys 60, de Castella, per exemple, doncs amb les models estrangeres, amb el seu glamour, no? I és unes fotografies molt, molt impactants i molt, molt, molt boniques.
Unes fotografies que en aquest cas es podran veure al Museu Tèxtil de Terrassa, per tant, també a la mateixa ciutat, i que farà que sigui inevitable poder visitar-la per fer coincidir aquestes dues exposicions que avui volíem remarcar sobre l'obra del fotògraf Eugeni Forcano. Moltíssimes gràcies, Josep Guindo, i ens veiem a Terrassa veient les exposicions.
Un plaer, a veure.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Sempre volem parar-nos a pensar una mica filosòficament, és a dir, prendre'ns la vida en filosofia, i constantment ens trobem amb debats filosòfics quotidians. Ho fem de la mà de la Montse Crispín, que ella és professora de la Universitat de Barcelona. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
I un dels grans debats és si podem separar el filòsof de la seva obra filosòfica. De fet, podríem parlar de si podem separar l'obra de l'artista, també, no? Mm.
Sí, és una formulació paral·lela d'aquesta més coneguda, no? Podem separar l'obra de l'artista, no? Hem dit, doncs, això, pensem, artistes, no? Genials, reconeguts mundialment, però que a la seva vida, doncs, en fi, no? Ens mostra alguna mala conducta.
Com, per exemple, Picasso, podem pensar tots, no?
Picasso, Maradona,
Maradona,
i doncs això, no? Molts més exemples. Uh-huh. Té molt de sentit, el fet de preguntar-nos si podem separar l'obra filosòfica de la vida del filòsof o la filòsofa. I aquesta pregunta, o aquest paral·lel, no?, d'aquesta separació, doncs l'havia pensat Noemí perquè fa uns dies va morir Saul Kripke, i en els obituaris d'una banda es reconeixia la seva, no?, extraordinària i influent obra filosòfica en el camp de la lògica i la filosofia del llenguatge, però a la vegada, no?, una ombra sobre la seva conducta i acusacions d'assetjament sexual. Mm-hmm. I llavors, no?, doncs surt aquesta pregunta: podem fer aquesta separació? No podem fer. altres exemples molt, molt famosos i molt coneguts, el de Martin Heidegger, no? Martin Heidegger, un dels filòsofs més importants del segle XX, adherit al partit nazi i antisemita. I antisemita, a més, d'una manera...
En fi, explícita, no?
Explícita.
Sense vergonya.
Sí, s'han editat ara, no? fa uns anys, els quaderns negres, i allà doncs, trobem les seves anotacions personals i filosòfiques, i ja no és una qüestió d'especulació, és una qüestió absolutament ja demostrada. O Michel Foucault, Michel Foucault, conegut per obres com La història de la bogeria en l'època clàssica o Història de la sexualitat, que en aquest cas va ser Guy Sorman, economista i filòsof, l'any passat, l'any 2021, doncs, que acusa a Foucault de crims innobles, deia Sorman, i en aquest cas es referia a pederàstia. Era, i ho explicava Sorman, que quan Foucault treballava a Tunísia, aquest llançava monedes als nens tunisians per citar-los a la nit per mantenir relacions sexuals.
Déu-n'hi-do. Que és molt difícil això, és aquest etern debat del bé i el mal, de si som bons, i pot ser que la nostra obra sigui bona, però no després la nostra vida, no? Això és compatible. Això és un debat etern.
Clar, no? I la pregunta es pot separar el filòsof, filòsofa de la seva obra filosòfica? Doncs, clar, no? És molt difícil dir que sí d'una manera radical o dir que no d'una manera també radical. És prudent, jo crec, o més prudent dir, doncs, que depèn. No podem cancel·lar doncs això, no? Obres de Martin Heidegger o de Michel Foucault, no podem deixar-les de fer una lectura i aproximar-nos a elles. Ara bé, posem aquests autors en el context i també no, hem de tenir present, no, que la seva obra filosòfica està reflectint, no, moltes de les seves idees, que després són accions, no, també de la seva vida. Per tant, la recomanació és aquest posar-los en context.
Clar, i més com professor també deu ser tot un debat, perquè sí, tu els has d'ensenyar aquests autors, però potser els has d'ensenyar, entre cometes, no, dient, vigileu, perquè aquesta ideologia porta després a justificar,
a vegades,
per exemple, accions com
a vegades t'ho pregunten, Noemí, els alumnes, I també és cert que hi ha hagut diverses estratègies. Hi ha professorat, doncs, que al·ludeix parlar...
Els
doncs,
obvia,
això,
els aparta.
Sí? Obvia, per exemple, doncs, això, no? Aquesta relació amb el nazisme i l'antisemitisme d'un Heidegger, que encara avui dia doncs, és un autor absolutament rellevant. Jo no crec que hem de posar per davant la biografia, per dir-ho d'aquesta manera, dels autors, però sí que és entendre les idees en el seu moment determinat. Que sé, si parlem del tema de la pederàstia, també podem pensar doncs, per què a Tunísia, per què a determinats territoris. Encara avui dia, doncs, certes persones amb un poder adquisitiu doncs, poden aprofitar-se d'aquesta, doncs, si voleu, forma de prostitució, perquè jo crec que potser l'entenien d'aquesta manera. Sí,
sí, segur.
Bueno, tot s'ha de mirar, i aquest context també ajuda a vegades a donar-te claus, no?, per entendre els textos.
Clar, i fins i tot també per després posicionar-te en contra, no? Necessites arguments.
Efectivament, efectivament.
I per tancar, sempre fem un llibre. Quina lectura ens proposes?
Sí, com hem parlat, Noemí, de Heidegger, i el cas de Heidegger i el seu, no?, adhesió al partit nazi i el seu antisemitisme i els quaderns negres, doncs recomanem el llibre de Donatella di Cesari, Heidegger i los judíos, los cuadernos negros, editat per Gedisa l'any 2017, per poder aprofundir una miqueta en el cas Heidegger.
Doncs aquí deixem aquesta proposta de lectura i, com sempre, moltes gràcies, Montse.
Gràcies, Rubí.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
I ara algunes propostes per qui es quedi pel territori. Òscar Milla, bon dia.
Bon dia.
Catalunya és un país de fires i firaires i a nosaltres ens agrada passejar-nos-hi, remenar i passar el dia. L'Òscar ens proposarà cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que s'hi celebrin, i ho farem a poques setmanes vista perquè tothom que vulgui es pugui organitzar. És així, no?
Exactament, així que apunteu. Tenim dues cites a Lleida, una pels amants del dolç i una altra per a qui es dediqui al món de la pagesia.
Va, doncs comencem per la fira més dolça.
Doncs és la fira del torró i la xocolata a la pedra de Gramunt, que se celebra el 8 i 9 d'octubre. La història va començar al 1988 amb un mercat dedicat al torró i actualment és un punt de referència dins el calendari firal de les Terres de Lleida. Com es pot imaginar, és una festa gastronòmica amb el pavelló Dolç, dedicat als torronaires, amb IGP Torró d'Agramunt i el pavelló agroalimentari, on tastar els millors productes locals com olis, embotits, salses, vins, caves o pa. Què es trobarà qui vagi a passar el dia en família? Ens ho explica la Tamara Lombardo, la directora de la fira.
Destacar en l'àmbit familiar l'espai Cuinetes, on els més menuts de casa podran gaudir d'una àrea de jocs i també de l'aula del gust per als més petits, amb tallers gastronòmics pedagògics destinats a infants de 6 a 12 anys. A més, aquest 2022 ampliem tot el recorregut de parades en dos carrers fins a un nou espai i una nova àrea de jocs amb jocs de fusta on la família pot gaudir durant tot el dissabte i tot el diumenge. A més, hi ha dues àrees de descans, anomenades les foodconetes, amb música en directe, d'una banda amb agrupacions musicals i, per una altra banda, amb vermuts amb cantautors.
I ara cap a Lleida, a la Fira de Sant Miquel.
Doncs sí, una fira clàssica pensada per a professionals però també per a aficionats a la pagesia i la ramaderia. Arribat el mes de setembre cal començar a planificar la propera campanya agrícola i aquesta fira és un aparador on es concentra tota l'oferta sobre fruticultura, on podreu trobar totes les novetats en maquinària agrícola. De fet, es lliurarà el 25è premi a la innovació tecnològica de maquinària agrícola. Així que si sou productors, distribuïdors o aficionats al camp, aquesta és la vostra fira. I si sou amants del camp i de l'horticultura, també. Si als vostres fills els agraden els tractors, allà en veuran de tots colors. Es presentaran novetats tecnològiques molt interessants. I és que el sector també està evolucionant molt ràpid i això fa la vida més fàcil a qui s'hi dedica, com els drons i l'arribada del 5G, entre d'altres.
68 edicions ja d'aquesta Fira Agrària de Sant Miquel a Lleida, una fira de referència a Europa, dins del sector, pensada per a pagesos i ramaders i també aficionats al medi rural, que en són molts aquí a Catalunya i que se celebra del 29 de setembre al 2 d'octubre. Òscar, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
Sí, recordeu més informació al web de la Federació de Fires de Catalunya, fefic.com. Que vagi bé.
Adéu-siau.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Com ens agrada aquesta música.
Perdó, escapa el riure.
Què ha passat?
Però que estava fent això, fixeu-vos si algun dia aneu al teatre, que hi ha cantants que fan això sí. Per desbloquejar les nasals.
Això s'ho has fet tu. Que ja tens una mica de vici.
Molt operístic. Perdona, llàstima, no ens pot veure la gent,
és
però
veritat,
bueno, està sí. Aquí tot, perdó,
sí,
està
sí.
Aquí
no,
tot
no,
professional.
Jo crec que t'ha agafat els tics ja dels professionals que canten.
Ai, que cutre ha quedat, ha quedat molt tot el paquet.
No, en sí, et dic estupendo, que ets estupendo. Escolta'm, perdó. Marc, que vols anar... Ai, vols explicar-nos que vas anar al Liceu.
Home, aquesta... Ja hem inaugurat la temporada i, per tant, comencem parlant de la primera òpera, que, per cert, ja vaig i feu la de Don Pasqual, la de Belcanto, que així ja em va bé
amb
la secció.
Tu,
ja
vaig ho han fet
mira...
per nosaltres.
Sí,
per
sí,
donar
bueno,
coherència a la nostra secció.
Som tots amics aquí i ja està. Llavors, bueno, doncs això, vaig anar-hi dimecres passat, que era la inauguració, i encara me'n queda una altra per veure, que jo sé que tu també...
Tinc ganes de veure-la.
Què passa? Que també hi vas, no? Doncs la comentarem junts.
Sí?
Jo m'espero a que tu
no
hagis...
No vols dir res, Malva?
No, no, ara l'explicarem, sí. L'òpera, però jo m'espero a que tu l'hagis vista i llavors farem aquí una secció de...
Sí.
El corrillo de la...
Exacte,
de la Polls.
Mica, exacte, una mica de...
El corrillo operístico.
Sí, sí, sí.
Diguem,
sí.
Això que et va semblar, allò, tal, anava guapa, tal, cantava bé, no sé què. Bueno, doncs parlem de tot això. Però què us sembla si parlem
sí,
de...
Sí, explica'ns-la.
Bueno, és una comèdia meravellosa, Belcantista, és una d'aquestes de la Santa Trinitat comèdica, junt amb l'Elixir d'Amore, també de Donizetti, i el Barbero de Sevilla, de Rossini. Per tant, anem amb aquest Don Pasquale de Donizetti.
Riurem o no, per això?
Riurem. Mira, de fet, aquest fragment ja diu molt clar que l'òpera generalment sol ser molt esbojarrada amb aquest començament que ha tingut tan així. De cop i volta, pum, cau sí. Aquesta cosa com romanticona, aquesta serenata que es cantarà d'aquí una estona en el tercer acte. Però és una òpera que, deixant de banda moments així més lírics, més o perquè hi ha un moment trist o au, és una òpera que va... com un Ferrari, a 100 per hora. No sé a quina velocitat van els Ferraris, perquè no tinc...
També cantant, eh? Perquè sí, sí. Entres molt ràpid.
Prepara el que te vull ensenyar. En qualsevol cas, és una òpera de l'any 1843 que Donizetti va composar per París i és una òpera en tres actes. És una gran comèdia que el que ens fa és precisament doncs, tirar d'aquest mite del senyor gran, d'una ja certa edat, que es vol casar amb una nana relativament força jove. I llavors tot el caos que hi haurà aquí. Si us sembla, us explico l'òpera, anem a escoltar-la. En el primer acte coneixem precisament aquest Don Pasquale, que és el típic senyor ric, que el que vol fer és casar-se i ja amb aquesta boda desheretarà el seu nebot Ernesto. Llavors diu, bueno, escolta, amb el doctor, el meu doctor, doncs que m'ajudi, i aquest doctor, el malatesta, li ajuda a buscar aquesta enamorada que el farà embogir, literalment, perquè, bueno, és la noia ideal, i clar, quan li presenta una noia tan absolutament perfecta, en Don Pasquale va a mil. I la música, fixa't tu, ja ens deixa ben clar com li va al cor. Escolteu.
T'ha encantat de la vida, eh?
La música de cop i volta s'ha quedat enamoradíssim perquè li han promès que aquesta noia aquesta nit ja pot estar a la casa i ja es poden casar.
Caram.
Clar, tot això va en detriment del nebot, de l'Ernesto, perquè a més se n'entera que aquesta noia és la seva enamorada i, per tant, ella es creu traït pel doctor. Però, bueno, l'enamorada en qüestió, anem-la a conèixer, és una noia molt moderna que se'n riu de tots els homes perquè són uns tontets, que són quatre borrets que se'ls enganya d'una manera molt fàcil, i llavors la veritat es descobreix de pressa. La Norina continua enamorada de l'Ernesto, és a dir, del nebot, i per tant el malatesta aquí el que vol fer és precisament això, presentar-la com una altra nana molt sumissa, i un cop estigui precisament el Don Pasquale enamoradíssim d'ella, ella es convertirà en la que realment és i, escolta, li convertirà la vida en un infern pobre. També això ho dèiem l'altre dia,
També ara això
ho vius amb ulls d'ara i dius també quina violència contra la tercera.
Exacte.
Però, bueno, en qualsevol cas, anem-la a escoltar fent això. Ara és quan el que escoltarem és aquest final del primer acte quan el doctor li està dient, no, tu t'has de fer la tonta, a veure, que bé que ho fas. Anem.
Sí,
serà boníssima. I així s'acaba aquest primer acte, anem al segon acte, i ara anem a veure la transformació. Anem a veure, perquè feu la idea, com entra ella i que sembla pobra, que representa que ha sortit d'un convent i que li fa por, fins i tot, respirar. Non temete, non temete. Jo està sola, quina por.
Cara mia, sola non siete.
No estaràs sola, estaràs amb mi.
Chi son io? C'è Don Pasquale.
Un home? Ella ha de fer veure que està en la sola companyia d'un home. Li fa autèntic pànic. Mira. Ara, això sí, a la que es planta el notari, de mentida, i firmen el certificat de matrimoni, de mentida, ella es treu tots els hàbitos i diu que aquesta casa és una porqueria, que ho vol tot nou, que els criats són vells, que els vol tots joves i tios, i que s'ha acabat tanta tonteria. I ara, clar, l'altre, vinga, comença a aflojar la mosca, que ve el tema. Mira com canvia la cosa. El pobre home no entén res, perquè en qüestió de segons la cosa ha anat de bien a muy mal.
Una mica enredadot s'ha de sentir,
imagina't, doncs imagina't com està d'enredadot que el tercer acte comença que no ha passat res, és a dir, no hi ha hagut un salt en el temps. Clar, és la nit de noces, tu què t'esperes? Doncs que, home, una mica, que us aneu a dormir junts, no?
Sí.
Doncs ella diu que tararat, que ella apareix vestida de lujo i que aquella nit se'n va al teatre i que ell, que és un senyor gran, que se'n vagi a dormir, que no l'esperi. I aquí és com que ha d'haver-hi una mica de desllorigador per accelerar els fets, a ell li cau una bufetada, però vamos, èpica.
Oh, s'ha sentit bé, eh?
I mira, que ben t'hi està, diu, te l'has ben guanyada, apa, i tot perquè el pobre home la vol a casa, la nit de noces, però ella diu que tururut, que s'apanyi. Bueno, anem a un tros que a mi m'agrada molt. Al final la cosa supera molt el Don Pasquale i, clar, evidentment, aquí se'n va a queixar-se el que ha començat tot això, que és el doctor Malatesta, li diu, escolta, tu m'has presentat a esta germana teva, i però què ha passat aquí? Me la vull treure de sobre. I llavors és quan, seguint el pla, el Malatesta genera amb el Don Pasquale una idea per caçar-los. I ara allò que deies de si canten ràpid, de si tal i qual, de si serà divertit, escolta això que ve ara.
Definitivament canta molt ràpid.
Això, hi ha moments que...
Ha de ser difícil, eh?
Home, això és el que es diu canto silabato, perquè cada nota ha d'anar acompanyar per la síl·laba de que ha de caure allà. Per tant, has d'anar... Has de ser una metralleta de disparar síl·labes en aquell moment. I així va, no? Aquest és aquest moment tan àlgid del baríton i del baix que estem tots esperant, perquè, clar, és el moment on potser hi ha més agilitats. I, bueno, anem acabant. Escolta, què és el que passa? La Norina i Ernesto, clar, representa que estaran allà cantant els enamorats al jardí, llavors els altres dos els han d'atrapar, no? I bàsicament aquí ja acaba el desenllaç, que és que els atrapen, evidentment. Ell, el que és el Don Pasquale, diu, escolta, tant de bo t'haguessis casat amb la Norina i jo no m'hagués casat amb aquest, que aquesta mira és una alianta, tal i qual. Bueno, el tema és que ella fa veure que no vol que es casi, que no entri cap altra dona en aquesta casa i, per tant, l'única opció és em divorcio ara mateix de tu i s'acaba. I podrà entrar la Norina, llavors és quan el Malatesta, el doctor, diu, no, si no cal que entri, és que ja està dintre, i es desvela que tot era una farsa per tornar loquito al pobre Don Pasquale. I així és com acaba l'òpera, precisament. Ella canta, en un rondó final, la moral de tota la història, que el que ve a dir és que quan un té una certa edat i te'n vas amb una jove,
alguna cosa
hi ha.
Sí,
problemes. Tal qual. I així acaba l'òpera.
Doncs escolta, m'encanta el final.
Bueno, espero que la vegis i la comentem, eh?
No, que la comentarem.
I la gent que la vagi a veure perquè ve el canto a tope.
Boníssima.
I per riure. És una producció molt
que
xula.
Que sí, que sí. Tots al Liceu. Vinga,
exacte.
Adéu-siau, Marc.
Abraçada.
La primera pedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, si ahir a aquesta hora recordàvem el naixement de Jaume Sisa, avui tornem a la música, perquè un 25 de setembre de 1993 naixia a Sant Esteve Sesrovires Rosalia Vila Rovira, la Rosalia. Mentre a la ràdio sentíem Maria Carey i el seu Dream Lover. Néixer l'oïda de la Rosalia es va impregnar d'aquest so, vés a saber si no li va desvetllar els seus sentits musicals des de ben menuda. Maria Carey, però, i El País, sortíem també de l'estiu, i aquell 1993 els Pets ho petaven amb aquest Passa-t'ho bé.
Cantant en primavera, tancat, tancat. casa o un feinat, mirant per la finestra, cada dia més atabalat. Per si ha arribat el temps de festa, anem al poble del costat, que tinc tantes ganes de gres que em facis esperar. I posa'm d'aquella samarreta, tu ja saps la que vengi.
La Maria Carell i els Pets, un gran combinat musical per al bebè Rosalia. Mireu, aquell mes de setembre de fa 29 anys es creen dos programes de ràdio que feien fortuna. Si amanece nos vamos, conduït per Marta Robles, i La Ventana, dirigida per Xavier Cerdà, amb el suport del seu personatge estrella, el senyor Casamajor. A casa nostra també l'historiador Josep Maria Soler Sabater creava el programa de primera hora de la tarda Postres de Músic, i d'aquesta manera prenia el relleu de l'orquestra de Jordi Vendrell a Catalunya Ràdio. Els vespres eren pel duet Beltran Vinyoli amb el seu La Vida en Solfa. A nivell esportiu, l'èxit de les transmissions de Joaquim Maria Pujal era indiscutible i Daniel Badia narrava l'ascens a primera de la Unió Esportiva Lleida. Per últim, 25 de setembre, recordem aquell 25 de setembre de l'any 1962, quan el tall elèctric provocat pels aiguats al Vallès i Baix Llobregat apagaven la televisió i el transistor era l'únic que subsistia enmig de la tragèdia i de la censura que controlava la informació dels aiguats.
Volem entrar a l'ànima de les cases i volem parlar amb la Queta Champagne dels secrets que ens amaguen les nostres llars. Ella és la fundadora de la immobiliària Kelly i, a més, és la nostra experta en cases. Molt bon dia, Queta.
Molt bon dia, Noemí.
I dèiem que volem saber aquests secrets que ens amaguen a vegades les llars i, a vegades, també secrets fins i tot de conceptes.
Sí, com, com del sector.
Sí, que tu ara ens parlaràs d'aquest concepte, que és la... A veure com...
Relocation.
Relocation. Què és això de la relocation?
Sí, sí. És una d'aquestes parauletes que fan una mica de ràbia, així com anglosaxones, però en realitat és que és un concepte que hem importat, en certa manera, del món anglosaxó, perquè es refereix sobretot a quan hi ha un canvi de llar, però ha referit a un canvi de feina. És per motius laborals, val? I com que en el món anglosaxó doncs, hi havia molta més mobilitat, potser que a casa nostra, doncs hem importat el concepte i la paraula, i encara no n'hem trobat una així en català, que defineixi ben bé exactament a aquest concepte, val? I avui us en vull parlar perquè si us esteu plantejant, doncs, teniu una propietat i la voleu llogar, pot obrir opcions molt interessants a l'hora de comercialitzar-la orientada en aquest sector de la relocation. Són professionals amb un alt poder adquisitiu, són professionals altament qualificats, perfils que tindran molta cura de la propietat, així en general, són gent doncs, amb perfils molt atractius i tindrem poc desgast en el pis perquè, a més, són persones que viatgen molt. Aleshores, com podem fer atractiu el nostre pis per aquest expats, no?, que es diuen els expatriats? Òbviament, dependrà una mica del perfil de la persona, perquè ens podem trobar doncs, que sigui una persona que viatja sola o bé que sigui una persona que es traslladi amb tota la seva família i això, doncs, lògicament, doncs, dependrà les característiques de l'habitatge que buscaran, no? Però habitualment són pisos en zones molt cèntriques i ben comunicades amb aeroports, estacions de tren, de metro, que tinguin la mobilitat fàcil. Els agrada molt les zones històriques, no? I amb més tradició de les ciutats, perquè al final és lògic, si tu vens a passar doncs, 3 anys a Barcelona perquè tens un
la
contracte...
La vols conèixer profundament.
Clar,
sí,
no t'interessa estar-te en un lloc com Collserola, que sí... Bueno, a veure, n'hi pot haver que també, però habitualment busquen doncs, llocs molt, molt cèntrics, on passin moltes coses, allò, el rovell de l'ou, no? Però busquen també doncs, propietats que estiguin impecables i els encanten elements atractius, tipus, per exemple, tornant al cas de Barcelona, els terres hidràulics de l'Eixample, mosaics...
Autèntics, no? Amb sí, personalitat.
Exacte, això, doncs, com dèiem, al final és un perfil de persona que vindrà per poc temps i li interessa doncs, gaudir de les coses doncs, més típiques de la ciutat. No? Cal que siguin pisos al màxim d'equipats possibles, no cal dir a nivell d'electrodomèstics, però també doncs, wifi, si és habitatges moblats, encara millor, i amb això us recomano que si esteu pensant en aquest tipus de perfil, recupereu una de les darreres seccions que vam fer abans de marxar de vacances, on fèiem alguns consells de com moblar un pis perquè quedi molt, molt xulo amb una inversió petita. I encara més atractiu, per fer-ho encara més atractiu, doncs podem donar més valors afegits, doncs, per exemple, ser proactius i buscar empreses que es dediquen a la relocation, o sigui, hi ha agències que treballen amb executius que ho fan de forma activa, de manera que si us, bueno, doncs, ofereixo la meva propietat a aquestes empreses i així quan tinguin un perfil que hi pugui encaixar, doncs em tindran present, no? Podem també, doncs, si volem fer una mica un pas més enllà, elaborar un petit dossier recollint informació que podria ser útil pel nouvingut, on podem parlar de transport, horaris de transport públic, oferta de restaurants, llocs de lleure, les millors botigues, tot el que siguin dreceres per arribar a la vida guai que tu doncs, saps del teu barri perquè hi portes molt temps vivint.
Doncs que tinguis molt bona setmana, moltes gràcies.
Igualment.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Entrem al món de l'empresa. Ens agrada reflexionar sobre aquest tema i ho fem sempre de la mà de l'Oriol López Villena, que ell és assessor d'empreses i també és autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
Avui parlarem de... Ho vam dir fa 15 dies, vam avisar els oients, no sé si se'n recorden, però vam dir que parlaríem dels acomiadaments o de com reestructurar també el personal dintre de l'empresa. És a dir, tu la titulaves "Deixa de buscar gent i posa't a millorar".
Sí.
I què vols dir amb això?
El que vull dir és que la mentalitat que porto sentint de molts empresaris en els darrers mesos és de no trobar gent. És que no puc trobar gent, Oriol. És que no trobo les persones adequades. I jo el que recomanaria és canviar aquesta frase per potser no ens cal més gent.
Mm-hmm. Potser en som prous i hem de millorar la manera de treballar.
I el problema que tenim és que pretenem suplir la ineficiència o una manera incorrecta de treballar amb més gent. És a dir, això em recorda... Jo vaig estar de viatge de noces, entre altres llocs, a Fiji, i a Fiji l'acord era que l'hotel s'instal·lava en una illa, o la cadena d'hotels s'instal·lava en una illa, a canvi de contractar la gent de la illa. Però clar, tenien centenars de treballadors que no es necessitaven tants treballadors. Llavors, en certa manera, estaven allà sense fer gaire res. Pues, a vegades passa això a les empreses. Tens gent, però no està fent la feina que toca, per culpa teva, no per culpa de la gent. Uh-huh. Si vols més gent, paga més. Això ja ho va dir el Biden i
sí.
Té raó.
Sí, vale? Sí, sí.
Però això no té res a veure amb què potser no et cal.
O a vegades simplement una reubicació, és a dir, aquella persona potser estàs demanant que faci una feina que no se sent bé ni se sent còmoda, i la reubiques i és el doble de...
És que, de fet, és qüestió de petites coses. Reduir, no sé, reduir les reunions absurdes. Comença reduint les reunions absurdes. Fes que la gent deixi de fer aquelles coses que no toquen. Coses que sí, és que tota la vida ho hem fet així, ho hem arxivat per colors, i en paper i imprès i en unes carpetetes penjades del sostre. És que és igual el que has fet tota la vida. Pensa en quina és la millor manera. Potser tens la gent fent una cosa que és absurda, d'acord? I ajuda'ls a fer que prioritzin. O sigui, ajuda'ls a que prioritzin per fer allò que toca. O sigui, posa't al costat dels treballadors, ensenya'ls, guia'ls perquè triïn bé les prioritats a l'hora de treballar i posa'ls-hi les eines adequades. Quan vas a empreses que et diuen és que necessito més gent, i veus que aspectes tan senzills com l'ordinador o la impressora no funcionen, coi, no necessites més gent, necessites un ordinador i una impressora que funcionin. Perquè la quantitat de temps que es perd amb aparells que funcionen malament és tremenda, no sé si t'ha passat a tu.
Home, i sobretot, per exemple, amb coses tan tontes com que l'ordinador va malament, que es penja, que t'ha perdut dades...
Que valent.
Exacte. No.
Clar, llavors, que...
Amb un ordinador molt més ràpid, segur que guanyes.
Doncs imagina't amb maquinària... amb maquinària pesada o amb programes informàtics de nivell, de disseny, i això, és a dir, que a la mínima que una cosa falla una mica, clar, si no la canviem, i si l'únic que fem és posar més gent, doncs molt bé, estarem posant molta gent, i ei, sortirà la feina, però perdrem diners? Perquè, clar, si els vols pagar el que toca, hauràs de pagar bé a la gent. Si vols gent bona, pagals-hi, d'acord? Per tant, no et donarà el negoci per pagar aquests sous amb tanta gent. En canvi, si el que fas és optimitzar, millorar les eines, millorar la gent que tens, fer que la gent que tens faci el que toca, tindràs més beneficis, tindràs més èxit. Uh-huh. I amb menys gent.
I a més has de tenir tu també la capacitat de veure on t'està l'error i reubicar, si és anar a la casa de la maquinària, a la maquinària, si és a la casa personal... La
fins i tot a la persona, és a dir, potser aquella persona no hauria d'estar fent aquella feina perquè no és lo seu. I hauria d'estar fent-ne una altra. No? Clar, per això dic que la mentalitat ha de canviar. O sigui, el que vull és que l'empresari deixi de pensar en no puc trobar gent, no puc trobar gent, i comenci a pensar en potser no em cal tanta gent. Vaig a veure com puc fer que no em calgui gent.
Uh-huh. Doncs amb aquesta idea ens quedem. Deixa de buscar gent i posa't a millorar. La frase que ens deia l'Oriol. Que si el voleu seguir a xarxes el trobareu a Twitter posant simplement Oriol López. Així de fàcil. Et localitzaran de seguida. Doncs Oriol, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Gràcies a tu.
La primera pedra.
Avui és l'últim cap de setmana del mes i aquí a l'Espai Traiem la Llengua farem una repassada a les notícies que han marcat aquest setembre i que són interessants lingüísticament. Perquè l'actualitat marca les paraules i expressions que fem servir i, per tant, sempre tenim l'oportunitat d'aprendre coses noves. Anna Alarcia, ens fa molta il·lusió que estiguis aquí.
A mi també, com esteu?
Molt bé, amb ganes d'això, de parlar d'aquestes paraules noves que l'actualitat ens porten.
Mm-hmm, doncs mira, si parlem de notícies destacades del mes, evidentment, hem de començar per la mort d'Elisabet II. N'hem parlat durant una pila de dies i hem hagut de recordar que en català parlem de la reina Elisabet i no de la reina Isabel, que és el nom en castellà. I això és perquè en la majoria de llengües hi ha alguns noms propis que es tradueixen per tradició. Concretament, els noms de reis i reines, prínceps i princeses, la seva descendència directa, també els sants, els papes, els emperadors, personatges clàssics, per exemple, Aristòtil, Edip, els emperadors, i és per això que parlem d'Elisabet II.
I ara que parles de traduir noms, una polèmica destacada d'aquest mes va ser la traducció de comarques de territori catalanoparlant al castellà, que es va publicar al BOE, que ens va deixar bocabadats, ens va deixar amb un pam de nas.
Sí, recordem que hi deia, per exemple, Pajares de Yuso, en comptes de Pallars Jussà, Alto Empordan, Bajo Campo, no? Eren comarques tant de Catalunya com del País Valencià i van rectificar, ho van corregir i ho van publicar amb la forma en català, però evidentment se'n va parlar molt i d'entrada va ser perquè no eren traduccions automàtiques, no? Allò que passa a vegades que ho passes pel traductor i et surt alguna barbaritat, però no era el cas. Algú ho havia posat en castellà a consciència. Quan els documents oficials, com en aquest cas el BOE, han de recollir els noms oficials del lloc i, en aquest cas, els noms oficials són només en català. Però què passa quan no parlem de documents oficials, sinó, per exemple, doncs, del que fem els mitjans de comunicació? Per què hi ha noms de llocs que els traduïm i d'altres que no?
És cert.
No? Mm-hmm. Doncs mira, passa igual que amb la reina Elisabet II. Per tradició, hi ha, en totes les llengües, hi ha tendència a adaptar paraules d'altres llengües a la seva pronunciació i a la seva morfologia, és una cosa natural, i hi ha topònims que, per exemple, en català, doncs, els tenim catalanitzats i que estan recollits a les enciclopèdies de prestigi, per exemple, Londres, Saragossa, Osca, i n'hi ha d'altres que no. També diem Ciudad Real, diem Buenos Aires...
I si nosaltres traduïm aquests topònims, per què ens molesta quan ens ho fan a nosaltres?
Doncs jo crec que aquí entra en joc una qüestió d'identitat. La tradició de traduir els noms, els topònims, com us deia abans, la tenen totes les llengües. I jo crec que no ens ho qüestionem tant, per exemple, quan parlem de Nova York i no diem New York, o diem Londres, o diem Milano, no? Però quan parlem de llocs de dins l'estat ja és un altre tema, i aquí és quan surten aquestes incomoditats a vegades. Doncs jo crec que al final són noms, els noms de lloc estan molt lligats a la cultura d'un lloc i en aquest cas hem de tenir molt present la història i hem de pensar que a Catalunya els topònims amb la dictadura es van castellanitzar, es van prohibir les formes en català I des de l'any 39 els noms estaven castellanitzats. Després de la dictadura recuperem els noms en català i amb la Llei de Política Lingüística de l'any 98 s'estableix que les formes en català són les úniques oficials. És una manera de protegir aquests noms, d'intentar protegir-los del pes del castellà, perquè també hem de pensar que fins i tot hi ha topònims castellanitzats que s'han fet coneguts a la resta del món a partir de la forma castellana i no la catalana. I això no només ens passa a nosaltres. Per exemple, suposo que recordeu que fins fa ben poc, abans que comencés la guerra a Ucraïna, nosaltres parlàvem de Kiev. Uh-huh. I Kiev és el nom de la capital d'Ucraïna a partir del nom en rus, no a partir del nom en ucraïnès. Per això ara diem Kiev, que sí que és la forma en ucraïnès.
Exacte, Kiev. I per acabar, ens agrada molt que ens portis una bona notícia, Anna.
Sí, perquè sempre estem parlant de males notícies relacionades amb la llengua, però també en tenim algunes de bones. Sí. I si hem començat la secció parlant d'una mort, doncs mira, l'acabem parlant d'una resurrecció. Doncs mireu, concretament és de la resurrecció de l'anime en català. El 10 d'octubre s'estrena el nou Super 3 i tornen sèries d'anime en aquesta llengua que, per molts, van marcar la infantesa, l'adolescència, però que havien anat desapareixent. I ara, doncs mira, hi haurà, per exemple, Inazuma Eleven, ara sentíem la cançó d'obertura. També Sanzoku no Mosume Ronia, que no sé si ho he dit bé. Els Guardians de la Nit i altres sèries també per adolescents i programes en català.
Doncs ens encanta acabar amb aquesta gran notícia. Anna, moltíssimes gràcies.
Fins a vosaltres. Ben aviat.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
I ahir vam dir que avui tindríem el cor una mica encongit mirant aquesta sèrie televisiva. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
I sí, el tindrem una miqueta encongit.
Sí. Sí, és una sèrie d'una plataforma petita, que no és Apple TV encara, però t'haig dit que està relativament bé, la sèrie. La plataforma també, pots trobar algunes coses que estan bé com aquesta. És una sèrie que s'ha fet en base a l'adaptació d'un llibre de la periodista Sherry Finn, que va guanyar el Premi Pulitzer, que va explicar els dies posteriors a l'huracà Katrina a Nova Orleans. Això va ser a finals de l'agost del 2005. Per tant, ja fa 17 anys. Que va passar aquesta història. I sobretot, en aquesta temporada de 8 capítols, el que hi ha és el començament, l'explicació dels dies immediatament posteriors en aquest hospital, en el Memorial de Nova Orleans, i després el procés judicial que hi va haver. La sèrie es diu Five Days at Memorial.
After we survived Hurricane Katrina, we thought that we could survive anything.
És a dir, una miqueta és això, després de sobreviure... Sí, és a dir, sobreviure a l'huracà, però després sobreviure a totes les situacions i les conseqüències que hi va haver. I bàsicament la sèrie està basada en això, és a dir, tenim un edifici que és l'Hospital Memorial. En aquest edifici n'hi acabaven dos hospitals, el primer que és públic, a les primeres plantes que és públic, i després de dalt de tot que n'hi ha un que és privat i que anem veient com és una mica la conseqüència. Hi ha algunes imatges reals en aquesta sèrie, sobretot en el que seria la primera parla de l'huracà, per exemple, quan hi va haver la visita del president dels Estats Units, que en aquell moment era George Bush, i algunes també de les seves afirmacions. Això ho va barrejant amb la dramatització de la història, que està bàsicament centrada en la doctora Anna Pou, que és l'actriu Vera Farmiga, que t'haig de dir que ho fa molt bé. M'agrada bastant com ha interpretat el reportatge, tot i la sèrie, tot i que no podem oblidar que és una sèrie americana. Tot el que això vol dir. És a dir, que al final hi ha també la moralina, etc. Però es deixa veure bastant bé. I sobretot...
Deu ser interessant la part de documentar una mica, no? És a dir, la part que t'explica què va passar.
Tot i que t'haig de dir que el plantejament judicial tampoc no està malament, eh? Uh-huh. Però sobretot la primera part, aquesta que comentaves, és això. És a dir, a l'hospital comencen a patir per la situació, és a dir, el nivell de l'aigua anirà pujant, a partir de determinat nivell ens quedarem sense absolutament res, sense electricitat, etc, etc, etc. I tot això anem veient aquesta angoixa que tenen tots els equips de treball allà i després també els metges, els infermers i sobretot els malalts i els familiars dels malalts, de com es va fent aquest compte enrere fins que se solucionin diferents preguntes, una de les quals és, ens vindrà a salvar algú? I anem veient tot el caos que hi havia, perquè, clar, hem parlat molt del sistema sanitari i d'hospitals als Estats Units amb la situació en què hi ha de la gent que té accés a una sanitat, una assistència, etc, etc, etc. Sobretot, bàsicament, aquí el que es planteja és què han de fer els metges en determinats moments, és a dir, perquè no es pot salvar tothom. O sigui, en aquest hospital es va arribar a trobar més de 40 persones mortes.
Déu-n'hi-do.
Sí, i aleshores, algunes de les coses que et diuen és que és impossible que en un hospital morin 40 persones per causes naturals. Més o menys, vas, no?
Ja vaig, anem agafant la línia argumental
dir,
de la sèrie.
Per tant, si no pots... Exacte. Si no pots salvar tothom, què fas?
Què fas?
De fet, ordres de prioritats.
Home, durant la pandèmia va haver un moment que semblava que s'havia de plantejar també aquí...
Situacions, exacte.
Extremes.
En la part del plantejament del judici, de la defensa, perquè el que es fa és... la fiscalia va contra la doctora Anna Pou perquè hi ha tota una sèrie d'indicis, tota una sèrie de proves, una sèrie de denúncies per part també de determinat personal, que allà el que es va fer va ser directament acabar amb la vida de diferents, és a dir, dels malalts que no podien sortir i que per tant no sabia si podien sobreviure. I aleshores se'ls va practicar no l'eutanàsia, sinó que o després se'ls va injectar determinats fàrmacs perquè anés tot, diguem-ne, que cap a un final que potser d'altra manera no hauria sigut. Aleshores, tot això va obrir un cert debat, i va haver un judici, i si tu mires la història real del que va passar, ja sabem que li va passar amb la doctora Anna Pou. I sabem també algunes de les conseqüències, és a dir, hi ha un debat que encara està obert, que és en situacions extremes com aquestes, què és el que es pot fer i què és el que no es pot fer, sense que hi hagi conseqüències també legals i judicials cap als metges o cap al personal sanitari. Ja et dic, només amb aquests... Queda molt clara la diferència entre les dues parts. Una vegada hem passat aquests 5 dies que van ser absolutament catastròfics, és a dir, imaginar-te que estàs en aquesta situació després de veure la destrucció, a més, que va tenir Nova Orleans, etc, etc, etc. Però imaginar-te tot això, és a dir, que ets tant un malalt com un familiar del malalt, com algun dels metges que està allà i que veus que no hi haurà manera, perquè et diuen avui a les 5 de la tarda aquest ja no pot quedar ningú en aquest hospital, ni traurem ningú més, per tant, els que es queden, i t'ho diuen així fredament, home, és una mica dur.
Mm-hmm. Duríssim,
no?
Duríssim.
Per això et deia que, és a dir, no sé si plorarem, però sí que en algun moment allò, el cor encongit sí que se't queda.
Sí, sí, però crec que és molt interessant aquesta sèrie, eh?
Sí, de jo t'haig de dir que ha estat...
Fins i tot
alguns crítics deien que era una de les millors sèries que s'havia estrenat aquest mes d'agost. Hi va haver els primers capítols que es van penjar de seguida, els dos primers, i després Apple TV ha anat fent allò de la sistemàtica d'un per setmana fins que ara que ja s'ha acabat. Per tant, ja podeu entreveure els 8 capítols... d'una tirada en aquesta plataforma.
Doncs ho farem, però capítols està bé, que passaran bé i que ens vindrà de gust veure els seguidets.
Sí, Five Days at Memorial, després de l'huracan, que és el títol en castellà, Apple TV, 8 capítols, volten l'horeta, eh? Però no t'haig de dir que no s'ha passat.
Doncs mira, ja tenim sèrie i la pel·lícula, que també tenim ganes de veure-la, que ens la vas dir ahir, i que ens ve també molt de gust, que era Good Luck to You.
Sí, Leo Grande.
Leo Grande. Doncs escolta, que tinguis bona setmana.
Ja et dic que la setmana que ve, jo, mira, m'hi jugo un cafè després del programa que t'agradarà.
Doncs segur. Ja quasi que guanyaràs.
Sí? Sí. El vaig a fer?
Sí, el farem junts.
Molt bé.
Fins ara.
Que vagi bé.
La primera pedra.
Isabel Vinaixa, com ens la sentia aquesta sintonia? Que ara tenim el Dani, que
bon
ja
dia.
Està absent uns dies per bons motius, que són vacances.
I ara em deia que li agrada molt la sintonia.
No se'n recordava.
De fet, Un borrón i cuenta nueva, que es diu, un delete.
Exacte, un delete.
Un delete.
Escolta'm, aquesta nit hi ha concert de RAC 105.
I tant.
Concert de la Mercè.
Clar que sí, i gran, eh?
I gran,
us el dic, us el dic, perquè me'l sé de memòria. Vinga. Comença a les 8 del vespre, acabarem a 3:15 de la matinada, començarem amb el grup Clima, seguirem amb Ginestar, amb els grans Stay Homes, com no, amb Búhos, i acabarem amb uns grans, com poden ser Habla de Min Presente, que no són molt coneguts.
No, això t'anava a dir, però...
Però us els recomano molt, molt perquè bons, em sembla que tremolarà Barcelona, amb el nostre concert de RAC 105.
N'estic convençudíssima.
Tremolarà i molt.
A quina hora comença?
Us espero a tots, a les 8, a les 8 del vespre, sí.
Ai, que bé.
Ah, vinguda Maria Cristina, si no, no dic el lloc, la gent no sabrà on t'anar.
Sí, no, que vagin a vinguda Maria Cristina, sobretot. Exacte. 7 hores de música en directe.
Ai, sí, la Mercè, la Mercè.
Ai,
felicitats bé, a les Mercès.
Escolta'm, a veure, què ens proposes tu, versions?
Doncs us proposo una versió d'una cançó, un oldie, un clàssic, un hit, un èxit, un gran tema. És tan bonic que quan soni el primer play diràs: ai, Isabel, gràcies per posar-la. Fem play, sisplau.
A veure.
Què?
Home, que la versió és totalment diferent.
Ah, anem bé. Doncs anem bé, no? És una versió ben diferent. De quin tema estem parlant? Us el dic? Oients, us el dic? Perquè la cara de la Noa és... Per favor, ara mateix, no sé quina... Però saps quina és, segur que no tingui què és.
La lletra... Però clar, va, em despista aquesta nova melodia.
És de l'any 73, d'un cantant americà anomenat Billy Joel, del qual estic profundament enamorada, i el tema és Piano Man.
Ara, i tant.
Aquesta és una versió d'un tal Marcelo Resende, que és un estil bossa nova, un estil més tranquil, no tan conegut
per l'inici. No, més li la volta, totalment, eh?
Totalment, que és el bonic de les versions. Donem-li la volta. La segona també... És més, potser de seguida sabràs què és ella. És la veu d'una dona. Fem play, també, sisplau.
És més fidel a la versió original, però la veu és preciosa.
Us diré que aquesta cançó la va escriure el Billy Joel perquè va tenir un mal contracte discogràfic i va quedar com una mica xafadot. I per sortir d'aquesta xafamenta, per dir-ho així, es va refugiar uns dies a Los Angeles i va treballar com a pianista en un bar per sobreviure, per tirar endavant. I en lloc de deprimir-se per l'ambient del local i per tot, doncs quan veia la gent entrar, que seien, que estaven a gust, que prenien una copa, que xerraven amb els amics, que estaven amb la parella o amb qui fos, se li va ocórrer la cançó. Imagina't, i pot ser com si fos un tema quasi autobiogràfic. No ho és, però ho podria ser. I si escolteu la lletra, té uns punts molt, molt bonics.
És maquíssima.
Aquesta veu és d'una noia americana que es diu Bailey Ruslow, que és molt coneguda perquè fa moltes versions de temes molt, molt reconeguts i molt... molt nostrats, diguem, en els llistats de música.
Bandes sonores de la nostra vida, eh?
Per exemple. I, com sempre, acabarem amb un tema que a mi m'agrada moltíssim, d'un cantant que realment és espectacular, que es diu... Et dic el tema ja directament i després ja no et diré. És el gran Tom Odell, que és un cantant que actualment ja té 30 anys, va començar molt jove, i es va fer molt famós també perquè un dels temes de l'any 2012, que es diu Another Love, el Mago Pop la posa en els seus, seus espectacles a l'inici, que és molt bonica. Però jo no et porto, evidentment, no, et porto aquesta versió interpretada per Tom Odell. Sisplau, fem play. It's 9:00 on a Saturday.
Escolta'm, Isabel, ja no diguem més.
No.
Adéu a tots els oients.
T'ho dic amb veu baixeta. Adéu. Bona Mercè i que vagi molt bé tot, eh?
Adéu-siau. Adéu.
Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.